Ràdio Ciutat de Valls.
Hola, benvinguts una setmana més al programa. Aquesta setmana tenim el programa carregadíssim d'entrevistes, de reportatges interessants. Comencem amb una entrevista que ens toca ara ja ben de prop, i és que d'aquí dos mesos exactament, el 26 de juny, comencen els Jocs Mediterranis a Valls. Del 26 al 30 de juny, la ciutat acollirà les competicions de tennis taula. Per això, el regidor d'Esport, Eduard González, ens explica en quin punt es troba ara mateix l'organització d'aquesta competició. Parlem també amb Júlia Sacall, de la Llibreria Roca, amb la que parlem no només de com ha anat Sant Jordi, sinó de com es troba el món llibreter en aquest moment. Continuem també amb cultura, i és que la companyia Passabarret presenta Josafat, un espectacle el més ambiciós que ha presentat fins ara aquesta companyia de circ. També un grup d'alumnes de l'Institut Narcís Oller ens parla d'hàbits saludables i professionalitzem una mica el tema amb l'assessora nutricionista Sònia García, que ens dona quines són les claus de cara a l'estiu per millorar la nostra dieta. I ens acomiadem amb el nostre company de TAC12, l'Àlex Alonso, que va acompanyar la Colla Vella en el seu viatge a Grigento i que aquest dimarts presenta el documental sobre el viatge. Comencem així el programa. No marxeu, que aquesta setmana tenim moltes coses per explicar-vos. Queden exactament dos mesos perquè s'inicin l'esdeveniment esportiu més gran del territori del Camp de Tarragona, els Jocs Mediterranis. Valls també hi participarà com a seu del tennis taula del 26 al 30 de juny. Parlem amb Eduard González, regidor d'Esports, per saber en quin punt es troben els jocs, si ja ho tenim tot a punt. Eduard, benvingut.
Moltes gràcies.
Explica'ns una mica, el pavelló Joana Ballart acollirà aquest tennis taula i podrien entrar ja els jugadors de tennis taula?
Ah, sí, exacte. Nosaltres aquí el Joan Avellar ja el tenim preparat, precisament doncs, les inversions que s'havien de fer, bàsicament amb seguretat, també es van canviar finestres i es van actualitzar en diversos aspectes, estan acabades i en perfecte funcionament. Una mica la prova, i que ens ha anat molt bé, és que nosaltres durant dos anys hem fet els campionats de Catalunya de tennis taula, també per anar agafant doncs, pràctica. Tant a nivell de federació com de clubs estan molt contents amb la nostra organització. És a dir, que pel que sabem ara hi haurà menys participants del que hi van haver quan es van organitzar els campionats de Catalunya, tant a nivell doncs, de participants, de jugadors, per això que nosaltres estem molt tranquils amb aquest aspecte i estem preparadíssims i preparats perquè doncs, comenci la competició.
En l'àmbit logístic, tots aquests esportistes, tots aquests jugadors, on s'allotjaran? Estaran per Valls habitualment? Estaran en hotels d'altres localitats?
No, estaran en hotels d'altres localitats. En principi, pel que ens han dit, serà Vilaseca. S'havia comentat que igual doncs, amb algun hotel d'aquí Valls, però tot el que és els esportistes estaran concentrats doncs, no sé, a Salou, Vilaseca. Aquí Valls sí que també hi ha alguna reserva, però més per jutges, per aquest aspecte doncs, més de competició. Ara, els atletes no n'hi haurà cap aquí a Valls.
I és que hi ha com molta gent implicada, no? En un campionat de tennis taules, el primer que pensem són els jugadors, però com bé comentaves, hi ha jutges, hi ha molta més gent. Quin volum de persones s'espera que hi hagi del 26 al 30 de juny?
Bé, nosaltres aquí a Valls encara no ens hem concretat els equips que hi haurà. És per això que tampoc sabem la participació en quant a volum de gent, no? Per l'últim que sabem, sembla que sigui com uns 12 equips. 12 equips que, clar, masculí i femení, pot ser que algun només sigui masculí, un sigui masculí i femení, o algun en femení. Llavors, cada equip són 4 persones, per això que, esclar, ens movem amb competidors sobre una seixantena d'atletes, no? Ara, llavors, aquí hi ha els entrenadors, llavors hi ha els jutges, llavors hi ha tot el que implica. Llavors, doncs, sobre un volum de 150 persones, doncs segurament que sí. Però, com us he comentat, doncs, amb el Campionat de Catalunya, penseu que el volum era de més de 400 persones. I, doncs, molts d'aquests també, doncs, aquests sí, doncs, estan aquí a Valls. Aquí el que implica més, amb tot aquest aspecte organitzatiu, és la seguretat. La seguretat, que amb això doncs, anem entre Policia Nacional, Mossos i tot això, doncs, que bé, ja ens han fet, ja hi han vingut moltes vegades i van revisant-ho tot, però és el que ens primarà o pot doncs, fer ballar una miqueta més doncs, nosaltres, el nostre personal, el personal del patronat, que també està molt preparat, doncs, com dic, amb aquesta organització que hi ha hagut del Campionat de Catalunya.
Ara tornarem a parlar un moment del tenis taula, no ens oblidem, ho guardem el calaix per poder tancar el tema logístic, i és que comentaves les inversions de reparació, de millora dels espais que s'han realitzat. Així com a Tarragona han construït aquella enorme anella mediterrània que ha tingut un cost elevadíssim i que encara l'està tenint, les seus, com ara Valls, heu tingut una implicació econòmica més lleugera, per dir-ho d'alguna manera.
Sí, nosaltres aquí el cost que de moment hi ha hagut són 180.000 euros, pagats, doncs, aportats per la Diputació i, com comentaves, és tot a nivell de, bàsicament, de seguretat i algun element que hi havia, doncs, que havia quedat una mica obsolet, com finestres que s'han canviat, doncs, de ferro a alumini. És una inversió que, doncs, per al nostre pavelló, doncs, ha anat molt bé perquè s'ha actualitzat i, bàsicament, també en temes de seguretat, que és una cosa a tindre molt en compte, doncs, s'han fet accessos nous, s'han posat alarmes, doncs, bé, s'ha actualitzat molt bé.
Així que realment a Valls no s'ha endeutat ni un euro, per dir-ho d'alguna manera, per poder acollir aquests jocs.
Exacte. A Valls, de moment, doncs, zero. Tenim el pressupost d'ara del 2018, tenim una partida per algun imprevist i pot ser doncs, que, bé, segurament doncs, haurem de fer alguna cosa que a nivell de conveni, doncs, tapar doncs, algun tipus de propaganda que hi ha al pavelló del Joan Avellar, alguna cosa així, però amb una implicació econòmica doncs, molt suau, molt minsa.
Tanquem doncs el tema logístic i parlem una mica de com s'estan vivint aquests Jocs Mediterranis, perquè sembla que van una mica a contratemps, que des del primer dia hi ha hagut algun que altre problema. De fet, es van endarrerir un any sencer la seva realització. Això com ha afectat a les seus?
Bé, nosaltres el que hem vist és que des de l'aplaçament, com deies, doncs, d'un any, s'ha anat molt a ralentir tota l'organització, no tots convençuts de que més o menys de què es faria, perquè doncs, ningú et deia el contrari, però també amb el dubte, no? Nosaltres hem estat sempre tranquils perquè teníem el nostre espai, el tenim preparat, com he dit, doncs, ja han fet tres campionats de Catalunya, organitzativament doncs, tant el personal del patronat com el personal de suport, voluntaris, ho tenim tot preparat. Amb aquest aspecte nosaltres estàvem tranquils, però sí que a nivell organitzatiu i les reunions que a vegades inclús reclamàvem amb l'organització central dels Jocs del Mediterrani, aquí hem trobat a faltar una mica de mancança, però bé, sempre amb la confiança que anaven endavant, no? A veure, no culpo a ningú, perquè doncs, la implicació econòmica que havien de tindre, altres sigui el govern central, sigui qui sigui, doncs no arribava i doncs, també entenc que des de Tarragona deuen haver passat deuen estar passant els seus apuros, no? Però bé, esperem que doncs, bé, la competició es farà, nosaltres aquí a Valls podem estar molt tranquils i doncs bé, endavant.
Però així com des de Tarragona feia més soroll, no, els Jocs Mediterranis en aquest sentit d'ara es faran, ara no es faran, des de les seus us heu sentit informats, acompanyats durant tot aquest procés o anàveu rebent una mica la informació així com venia?
Bé, anava arribant una mica la informació com poder... No, a veure, allò molt ben informats, la veritat és que no. Anàvem reclamant. Nosaltres inclús, doncs, quan parlàvem entre nosaltres aquí a Valls, és això de que estàvem més organitzats i més informats abans de que s'anul·lessin per fer-les el 2017, que llavors el dir que es farien el 2018, hem estat pràcticament un any aquí sense informació. Molt poca, ara no vol dir que no hi hagués alguna reunió, però molt poca informació, però bé, però a veure, tampoc no vull doncs, incidir en això, perquè a veure, doncs, com que és allò que si acaba bé, doncs benvingut sigui, i tampoc no vull fer llenya doncs, de coses que per nosaltres doncs, haguéssim tingut que tindre més informació, però bé, no passa res, doncs endavant i que tot doncs esperem que tingui bona fi, que no ho dubtem ara en aquests moments i doncs ja dic, com dic, doncs d'aquí dos mesos el dia 26 nosaltres doncs comencem la competició i pensem en això i ara ho anem fent i ara sí que s'estava llogant, doncs ara sí que s'estava llogant tot i s'estan fent reunions, vull dir que ara sí que ja es veu doncs de què falta poc, però bé, és el lògic, no?
De fet, ja hi ha grans esportistes d'aquests tan mediàtics que estan començant a confirmar la seva assistència en aquests jocs. Aquí a Valls celebrem el tenis taula, que potser és un esport poc mediàtic, però que els campionats que hem estat acollint demostren que hi ha molta gent que el practica. A mi em sembla un esport més oriental, per dir-ho d'alguna manera, de països asiàtics. Hi ha gent aquí que jugui a tenis taula de forma professional?
A nivell professional no gaires, però sí que hi ha molta gent que el practica. Per exemple, aquí a Valls, no, per desgràcia, és un esport que no el practica gaire gent. Hi ha un club, però està inactiu, i llavors hem intentat, ara aquests anys, bueno, hem intentat i ho estem fent, de cara als col·legis, doncs, amb promocions, comprant taules, i que als col·legis hi hagi afició i torni a haver tenis taula, doncs, aquí a Valls, com hi havia hagut. S'estava llogant i doncs, des del patronat estem fent doncs, contactes amb gent que havia jugat, algú que està jugant amb equips de fora, i creiem que si anem fent una mica de base doncs, a nivell dels col·legis, amb uns anys podem aconseguir doncs, que aquí a Valls hi torni a haver tenis taula com hi havia hagut. Et puc comentar que amb aquests anys que hem fet el campionat de Catalunya, i aquest any vam fer també doncs, un campionat internacional, hi ha molta gent, hi ha clubs molt potents, doncs nosaltres tenim el suport també doncs, del Club dels Ganxets de Reus a nivell organitzatiu, vull dir, doncs, que també els agraïm el seu suport i la seva col·laboració, i hi ha molta afició, i jo animo a la gent que quan hi hagi els dies aquests de la competició que vagin al Joan Avellar perquè disfrutaran. Es veuen partits i molt macos, inclús amb aquests campionats de Catalunya, doncs amb alevins, infantils, gent molt jove, però que et feien estar enganxat allà per veure doncs, quan s'acabava el punt, quan s'acabava la partida, perquè doncs, és molt interessant, és molt interessant.
I potser els Jocs Mediterranis són aquesta última empenteta que falta, no?, perquè la gent s'hi acabi d'animar.
Sí, no dubtem doncs, que, a veure, quan faltin 15 dies, quan falti una setmana, la gent, a veure, doncs s'anirà implicant més, es farà més promoció, per això, doncs, que sí, que nosaltres, a veure, nosaltres pel nostre costat, també ja ho dèiem amb aquests campionats, però doncs, també ara amb els Jocs del Mediterrà, doncs animarem a la gent que pugi i doncs que a veure, que segur que disfrutarà, vaja.
Tenim ja alguna activitat planificada de promoció dels jocs perquè la gent s'ho acabi de sentir més seu?
No, aquests són els aspectes que ara s'estan tancant doncs amb Tarragona, amb l'organització, a veure, doncs, indicatiu, promocional, tot amb tots aquests aspectes. Sabem que és el que he comentat abans, que econòmicament doncs, a veure, es va molt justet, llavors no sé quin tipus de promoció es farà, però tota aquesta promoció ve doncs, amb directrius de centrals, no? Que és lògic, doncs, ja amb tots els diferents esports, doncs, si un fes un tipus de promoció o l'altre un altre, doncs potser no lligaria això. Llavors ara s'estan parlant precisament d'assumptes d'aquests, no? de senyalització, promoció...
En el seu moment, Valls va ser una de les ciutats que més voluntaris va aportar a l'organització dels Jocs. No sé si ho teniu ara mateix calculat, quin volum de voluntaris ballancs hi ha.
En aquests moments no t'ho podria dir, però estaven sobre la setantena, vuitantena. Sí, més o menys. El que passa que esclar, a veure, en principi havien de ser l'any passat, ara són aquest any, i ara és tot aquest tipus de coses que s'estan actualitzant i doncs de recalcular. En tot també és això que et comentava, que amb l'organització d'aquests del Campionat de Catalunya ja hi ha voluntaris que ho eren, doncs que ho seran pels Jocs del Mediterrani, que ja ens venien a ajudar. El que passa que ara tot això s'està actualitzant.
Els Jocs Mediterranis, com dèiem, a Valls, del 26 al 30 de juny, vol dir que acaba Sant Joan i no han descansat encara, que ja comencen els Jocs. Això de que sigui tan seguit pot ser un problema per una activitat o per l'altra?
No. A veure, pot ser que hi hagi algun veí, algú doncs, de la zona del pavelló del Joan Avellar, que tingui alguna mica d'implicació a nivell de reserva d'aparcament, d'aquest tipus de coses, però pel demés no. Perquè penseu que és clar que l'activitat que estarà centrada al Joan Avellar, els esportistes que vindran de fora, que tindran el seu propi doncs, embusos, microbusos, doncs, els portaran d'un lloc a l'altre, doncs, de la residència aquí a la zona esportiva, però a nivell de les festes de Sant Joan, de la festa major, no hi ha d'haver cap implicació. ens han demanat també, i els hi hem dit que sí, doncs, posant doncs, unes clàusules, ens han demanat tindre la pista d'atletisme del Fornàs per poder, els atletes que estan en competició a les zones doncs, de Tarragona i Salou, poder vindre a entrenar, els hi hem dit que sí, però amb unes limitacions, com pot ser que hi haurà el castell de foc, que es tirarà d'allà del darrere de la pista d'atletisme, una sèrie de coses que a nivell de seguretat ho han de saber, però bé, llavors la gent amb acreditacions i tot això, doncs, no hi ha problema. Bàsicament i pròpiament per les festes de Sant Joan, cap problema amb la coincidència una mica de les dues coses, però a veure, aquí doncs, la competició pròpiament és el 26, que és doncs, el dia que s'estan acabant doncs, les festes de Sant Joan.
No em deixa de semblar curiosa aquesta sinergia que es crea entre les diferents seus, del que competeix a Salou, entrena a Valls, el que competeix a Valls, dorm a Vilaseca. No sé com es gestionen aquestes connexions entre localitats.
Bé, no, això és una cosa que se'ns escapa de nosaltres, de la nostra organització, no? Perquè ja, com he dit en principi, sí que doncs, també es havien posat en contacte amb els hotels d'aquí Vall, suposo per a la proximitat, però després també suposo que els hi és més fàcil per la seguretat, ho han concentrat tot doncs, a la zona de Vilaseca, Salou, que és una zona doncs, que hi ha, doncs, esclar, hi ha molts hotels, no? Llavors, ells amb el transport tampoc és, a veure, no és massa lluny, llavors doncs, ells faran la seva logística i doncs bé, no crec que en aquest aspecte aquí tingui massa problemes. Amb això del camp d'entrenament, doncs esclar, hi haurà les seus oficials i allà llavors no poden entrar a entrenar. Camps d'atletisme tampoc n'hi ha tants. Llavors, la pista d'atletisme d'aquí nostra d'aquí Valls, bé, està bé, està molt bé, ja es poden practicar els diferents esports. I doncs bé, ho hem vingut a veure, ho hem trobat molt bé, nosaltres ajudar al màxim amb el que puguem, nosaltres els hem posat doncs, unes limitacions perquè en principi doncs, era doncs, tancar un perímetre, però nosaltres els vam dir que nosaltres no podíem perjudicar els abonats bé, doncs, durant 8 o 10 dies els abonats del patronat municipal, no? I llavors doncs, ells ho han acceptat i nosaltres doncs, també hem acceptat que, bueno, que ens puguem ajudar, que els hi podem donar aquest suport, vaja.
Doncs Eduard González, que ens has fet aquesta fotografia d'en quin moment es troben els Jocs Mediterranis ara mateix, que com bé deia hem passat un temps en stand-by a l'espera de que Tarragona s'acabés d'aclarir de quan, com i per què fem aquests jocs. I esperem veure el Tàrracus, aquesta mascota groga que va néixer sent una avellana per Valls ben aviat. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat.
Bé, gràcies. En tot dic comentar-te que el Tàrracus ja ha sortit en diverses activitats que han fet. Ja s'ha presentat el Tàrracus que tenim doncs, aquí a Valls, no? que bé, que ha anat sortint ja. I llavors jo animar la gent, ja anirem informant també ara, doncs bé, amb aquest temps, aquests dies que falten, hi anirà havent més informació, perquè la gent animar la gent doncs, d'aquells dies de competició també vingui i s'impliqui doncs, amb els jocs.
Perdona, una última pregunta, però cada seu té un Tàrracus o és el mateix Tàrracus que va voltant?
No, cada seu té un Tàrracus.
Oh, no sí. Ho sabia jo, això. Sí. Em pensava que era una única mascota i hi ha un equip de Tàrracus.
Sí, 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 sí.
Molt bé. Eduard González, regidor d'Esports, moltes gràcies per haver estat amb nosaltres avui.
Gràcies.
Continuem amb la nostra secció literària de cada setmana i aquesta setmana ens toca parlar de Sant Jordi. Com veu poder veure a valls.radiociutat.cat vam fer diversos reportatges sobre com es va viure Sant Jordi a les floristeries, a les llibreries i a la gent que simplement passejava pels carrers vallencs. Avui ens acompanya Júlia Sacall, llibretera vallenca de la llibreria Roca, la llibreria més antiga de la ciutat. Benvinguda.
Hola, bona tarda.
Com va anar aquest Sant Jordi des del punt de vista llibreter? Aquí a Valls.
Molt bé, molt bon dia d'ambient, molt bon dia de vendes i molt bon dia atmosfèric.
Les llibreries estaven una mica preocupades, ja que algunes llibreries ens havien comentat que l'any estaven en fluix, que estaven les vendes baixetes i que necessitaven Sant Jordi per fer una empenta a aquest segon trimestre de l'any. Era el mateix aquí a Valls?
A veure, el sector del llibre ha fet quan va bé a tot arreu, i quan va malament a tot arreu. El fet de la situació política del país ha fet que la gent es descuidés una miqueta del tema lectura. Fins i tot els mateixos llibreters ho hem acusat a l'hora de fer els deures quotidians que ens toquen de repassar lectures, de llegir el que cal per poder recomanar. Per tant, estàvem molt esperançats en que aquest Sant Jordi ens ajudés una miqueta a recuperar-nos de la baixada de vendes d'ençà de la moguda del país. I el cert és que sí, ha anat bé.
En aquest sentit, llavors, si la situació política va afectar en que potser baixessin una mica les lectures, ha afectat en que les vendes de Sant Jordi anessin més destinades cap a aquest tipus de llibre?
No. No. El que sí que et puc dir és que el que hem pogut veure, a veure, per Sant Jordi sempre hi ha molt d'ambient al carrer, eh? és una festa que crida la gent a sortir, i la veritat és que fins ara, d'uns mesos ençà, hem sortit molt al carrer. Potser mai havíem sortit tant al carrer. Hem sortit al carrer tristos, hem sortit al carrer enfadats, hem sortit al carrer silenciosos, i aquesta vegada tocava sortir novament al carrer, com cada any, i la gent ha sortit al carrer, penso jo, amb una mena de... com t'ho diria? Com que hem sortit tantes vegades de la manera que ens han dit que havíem de sortir, aquesta vegada tocava sortir amb el cor groc, encongit, trist per la gent que no pot viure aquest Sant Jordi no empresonat, però alhora hem sortit contents i amb ganes de festa. Com és la festa de Sant Jordi, realment és la festa del llibre, la festa de la Rosa, però és la festa de tot el poble que surt al carrer a veure llibres, a comprar llibres, a trobar-se amb la gent, a viure el Sant Jordi. Una miqueta és viure el Sant Jordi.
Si és que no hi ha res més bonic que sortir al carrer per Sant Jordi, amb els carrers plens de llibres, plens de roses, de famílies, de tothom surt al carrer per Sant
Cert.
Jordi. Quins llibres dels que s'han pogut veure a Sant Jordi són els que a tu t'han agradat més de vendre?
Ai, em fas una pregunta que no agrada massa que ens facin els llibreters, perquè pensem una cosa, que Sant Jordi sí és el dia del llibre, és un dia en què tots els llibres surten al carrer, però que no tots surten en les mateixes condicions. És a dir, durant l'any els llibreters a casa ens ho treballem molt a consciència, realment sabem el que és recomanable i el que no és recomanable, i no podem fugir de la idea de que hi ha llibres que estan editats expressament per sortir el dia de Sant Jordi. És a dir, jo diria que no és que no siguin llibres, naturalment són llibres pel suport que tenen de paper, però que són llibres que tenen, diguem, una data de caducitat, que estan pensats per un dia, que estan pensats per un tipus de lector no excessivament exigent, però el que compta és que són lectors, i que possiblement passaran sense ni pena ni glòria al llarg de la història de la literatura. És a dir, que possiblement d'aquí dos mesos aquest llibre ningú en parli. Se'n parla aquest dia i punt. I ara ja m'he perdut amb el que m'has preguntat, però anava per...
Que quins llibres has recomanat més tu aquest Sant Jordi?
A veure, també et diré que el dia de Sant Jordi és el dia que menys de llibreters fem. Per què? Perquè com que resulta que el dia de Sant Jordi la gent habitual que compra llibres i en va comprant tot l'any, aquest dia surten perquè és la festa d'aquest element llibre que forma part del seu dia a dia, i com que els veuen al carrer surten a fer el tomb, però i a veure't i a fer-te el comentari i a desitjar-te bona diada, però no forçosament et compren cap llibre. Per què? Perquè ja venen habitualment, ja han comprat el que tu els hi has recomanat prèviament, i aquest dia una miqueta penso jo que està pensat per la gent que no acostumen a ser habitants de llibreries habituals, però que sí, que creuen que això de comprar un llibre que s'ha de fer. Primer per la tradició i una miqueta per tranquil·litzar la consciència de que, com que diuen que llegir és bo i que serveix per moltes coses, doncs bé, toca comprar un llibre, cosa que està molt bé, que està molt bé. Però aquest dia nosaltres no és que recomanem excessivament llibres. Per una banda, perquè la gent s'espanta una mica, hi ha aquestes allaus de gent que es pensen que si et pregunten ei, què agafo, com que t'empiparan, quan és tot el contrari. Nosaltres estem plenament disposats a recomanar llibres, perquè no oblidem que el que volem és fer lectors, no matar lectors. I per tant és molt més fàcil que dels 3 minuts que passaràs davant d'una pila de llibres o d'un estanall de llibres damunt d'una taula, si preguntes al llibreter o a la llibretera, ell ràpid pot saber què et pot agradar i què no et pot agradar només per fer-te dues preguntes: què t'ha agradat, què no t'ha agradat, digue'm l'últim que has llegit. És a dir, són punts de referència que, vulguem o no, ens marquen a portar el lector cap a un tipus de llibre que, diguéssim, té un ampli espectre, com els antibiòtics, és a dir, que poden agradar a tothom, i a partir del que et diuen pots prescriure la lectura cap a un costat o cap a l'altre. La gent que habitualment només ve el dia de Sant Jordi acostumen a comprar els llibres que més han sonat, que no sempre són els llibres que més recomanació tenen per part dels llibreters.
De fet, a mi, quan el primer que m'ha vingut al cap quan parlaves d'aquests llibres que passaran a la història o no passaran a la història, m'han vingut al cap els més mediàtics, que els que més hem vist als mitjans. Una part, òbviament, els mitjans recomanem molt bons llibres, no estic parlant de tots, però tots aquells que és més famós el nom de la persona que l'escriu, que no pas el llibre en si, acostumen a ser aquests que al cap de 2 mesos, doncs bé, es queden allí a la prestatgeria i ja no li fem cas mai més.
No és el sol fet de que quedin a la prestatgeria. A veure, les llibreries tenim un espai limitat, no som naus d'emmagatzematge de llibres. Per tant, hem de tenir molta cura a com distribuïm l'espai. Uh-huh. Si resulta que tens un espai determinat i tens molt de gènere llibresc encabir, naturalment el que voldràs fer és encabir el bon gènere i reservar una part al tipus de llibre aquest que és més efímer, que no té una vida garantida llarga a les passatgeries de les llibreries. Quan dic això em refereixo a que possiblement d'aquí un any aquest llibre ja no hi sigui, ningú en parli. Uh-huh. Llavors, és una miqueta complicat aquest dia. És una miqueta complicat perquè entrem en la història aquella de que fugim una mica d'aquestes recomanacions mediàtiques fetes per mediàtics, uh-huh. És a dir, que hi ha un doble atac al llibre. Hem de lluitar amb això i intentar fer visibles aquests llibres que nosaltres voldríem que la gent que habitualment no entra a les llibreries plantificar-los pel davant i dir: ei, a banda de tot això que us sona, també hi ha tot això altre, que si realment no hi creiéssim, no ho agafaríem i ho posaríem a la parada. És a dir, posem a la parada el que realment nosaltres volem recomanar i realment creiem que poden tenir destinataris diversos, uh-huh. Possiblement molt variats de temes i d'exigència, que han de compartir espai amb aquests que no cal que fem res nosaltres. És a dir, de l'única cosa que ens hem de preocupar de tots aquests altres que possiblement l'any que ve no tornin a ser a les nostres parades és de que ens n'arribin els exemplars que calculem...
Que vendreu.
Que vendrem.
Que no es quedin allà al
calaix. No, allò de dir: ai, no diré cap títol. Sàpigues que no diré cap títol ni cap autor. Tingueu clar. Perquè sóc plenament respectuosa, primer amb els lectors, i segona, amb els llibres. Per tant, no puc dir cap nom. Però hi ha llibres que, naturalment, l'any que ve ningú en parlarà, però que enguany els hem de tenir. Per què? Mm. Perquè hi ha gent que només els hi sona aquests llibres. Si algú et pregunta, sí que et puc dir una cosa: a la mínima que hi ha algú que dubta i que té la intenció de preguntar-te ei, què agafo? Pam, allí entrem nosaltres i recomanem. I hi ha un tòpic a vegades una mica perillós, que és el de que que aquestes recomanacions poden ser recomanacions d'un nivell molt exigent, alta literatura, per gent que llegeixen coses complicades, sí, no, amics.
Els llibreters sou filòsofs i això ho sap tothom ja.
Sí, però em refereixo que tenim un ventall molt ampli de recomanacions per diferents nivells de gustos, no d'exigències lectores. És a dir, hi ha llibres boníssims i molt simples que recomanaríem, però que ningú en parla.
Clar.
Saps? I a vegades es confona una miqueta les recomanacions d'aquests llibreters que ens diem una miqueta, a mi no m'agrada la paraula, però bé, que ens diem independents, en el sentit de que fugim una mica del boom aquest de la indústria del llibre, en què només crea productes per uns dies, autors mediàtics, promocions gegantines, etc. No és això. Hi ha llibres ben senzills que són recomanacions de llibreters i llibreteres, claríssim. Vull dir, no va lligada a una recomanació d'un llibreter amb una recomanació de llibre d'alta literatura, ni molt menys.
I l'autor local com s'ha comportat per aquest Sant Jordi? Com ha anat?
A veure, el tema de la literatura local, d'autors locals i tal, el dia de Sant Jordi jo et diria que queda una miqueta més apagada, entre altres coses perquè un autor local, per exemple, un autor local de Valls, intentem fer la presentació de la seva nova obra un cop ha sortit, perquè forma part de la nostra feina difondre cada nova edició d'un autor d'aquí. Per tant, una miqueta el mercat o els lectors d'aquest escriptor o d'aquesta obra abans de Sant Jordi queden com a coberts. Sempre hi ha aquell que es despenja de dir ui, ha tret llibre nou, o aquell que no anirà a la presentació, que no compra llibres habitualment i que dirà, doncs mira, enguany per Sant Jordi em compraré el llibre de Fulanet o Fulaneta, que és de Valls, i mira, farem poble. Fora una part, no tenen una... O sigui, no és per mereixer, per desmereixer-ho, ni molt
en
menys.
En absolut.
Vull dir, formen part de la nostra parada de Sant Jordi, però no ens enganyem. Gent, per exemple, que no coneixen l'autor i que, en canvi, doncs, volen comprar un llibre de Sant Jordi, pot ser que es decantin per un altre autor d'aquests mediàtics, un altre autor que un amic li ha recomanat, o un llibreter un dia li va dir ei, hauries de llegir això, i deixin de banda l'autor local. És a dir, els autors locals, en certa manera, quan arriba Sant Jordi, si el seu llibre ha sortit abans, una miqueta el mercat ja està amb un 90% servit.
Clar.
No vol dir que un lector d'aquests que ha comprat el llibre digui, ah, doncs mira, el meu fill o tinc un amic que li pot agradar i aprofito, li compro aquest i faig literatura de proximitat.
Les llibreries teniu aquest gran dia que és Sant Jordi, on que totes, pel que jo sé, ara potser em portes la contrària, però que totes esteu esperant que arribi per vendre més que mai, però us ha sortit un enemic monstruós que es diu Amazon, i que ara ven els llibres i que te'ls porten a casa. A Valls, les llibreries, esteu notant els efectes d'aquesta nova manera de comerciar amb el llibre?
Sí, estem notant com a tot arreu, es nota el comerç d'Amazon, de la mateixa manera que el trobes, ai, que l'acusa al mercat del llibre, l'acusa al mercat de les sabatilles esportives, al mercat dels perfums, etc. Jo vull pensar que realment vull pensar i crec que la gent lectora, és a dir, els lectors habituals, els lectors habituals, és a dir, que van a les llibreries a veure què hi ha, a donar entorn i no comprar res, que és molt important anar a les llibreries i no comprar res, senzillament anar a veure qui hi ha i qui hi ha, la llibretera o el llibreter sempre és el mateix, però qui ha arribat de nou, no acostumen a fer compra per internet. Ni a la plataforma aquesta d'Amazon. Entre altres coses perquè els lectors habituals sempre tenen gènere aparcat, acumulat, que no han pogut llegir perquè no han tingut temps. És a dir, jo sempre penso que si un lector de cop i volta no pogués comprar cap llibre, fins que es morís tindria material a casa seva per llegir. Per tant, en el cas de gent lectora habitual, no afecta, sí que afecta aquest comprador compulsiu que li han parlat d'un llibre i que el vol tenir. I possiblement doncs, sigui d'aquest tipus de gent que no va passejar, no va donar voltes, que té una altra vida social, que no és anar a passejar pel carrer o entrar en una llibreria o en qualsevol tipus de comerç, que al vespre a casa, quan acaba de sopar, diu, ai, mira, aquell llibre que em van dir, va, el compro. Resulta que el compro i diu, oh, i en 24 hores el tens aquí. I quan li arriba el llibre, s'està 15 dies damunt de la tauleta de nit sense obrir. Per tant, és una miqueta la... No sé, jo no he comprat... No compro per internet, no compro per internet, cadascú que faci el que vulgui, i penso que la immediatesa aquesta del servei d'Amazon pot estar molt bé, en segons quins casos, però el que sí que diuen les estadístiques és que totes les vendes que es fan, o totes les compres, perdó, que es fan per internet, per exemple, de llibres, a no ser que sigui un llibre especialitzat per estudi, etc.
Parlem de novel·les, més aviat, sí.
Esclar, vull dir, queden aparcadets allà al damunt i al cap de 15 dies o 3 setmanes te'n recordes que vas comprar el llibre aquell que et va dir el col·lega, tio, l'has de llegir perquè és imprescindible la lectura d'aquest llibre. I tu, seguint l'impuls de l'amic, el compres, el reps, el pagues i el tens aparcat allí 15 dies, 3 setmanes o no el llegeixes.
Però quan el teu amic et pregunta pots dir, ostres, sí, me'l vaig comprar ja, ja et diré què tal. I aquella és una mica millor.
Bueno, però també ho pots dir que te l'has comprat.
Ah, sí,
i llavors dius, he d'anar a la llibreria a comprar el llibre.
Correcte. Així, les llibreries, en principi, teniu la supervivència assegurada?
Home, tu mateixa has dit la paraula, tenim la supervivència assegurada. Sobreviure no és un terme... No és un terme excessivament alegre.
No, ni positiu.
Saps? Comporta una part de penúria i de patiment i de dir, molt bé, quin penjo allà em despenjo i esperes la campanya de Nadal i esperes la campanya de Reis perquè una miqueta ajudarà a tots aquests mesos en què la venda de llibres és molt baixa. Però a veure, realment, al moment actual... a les llibreries és un moment de supervivència. Clar, llavors penses una miqueta en, no sé, ara per exemple que estem tan immersos en el món de les xarxes i tal i veus el fet aquest quan tanca una llibreria, no, es disparen els comentaris, no, quan hi ha un like, hi ha un link que tanquen una llibreria, tots ploren, oh, quan era jove i anava, oh, la meva llibretera de capçalera, oh, oh, oh. I llavors li dius, i el darrer llibre que vas comprar, on el vas comprar? A la llibreria del teu barri. I resulta que la majoria de vegades no. Són aquelles cosetes que et fan pensar una mica, que dius, ostres, penso que les llibreries som un tipus de negoci, que som alguna cosa més que un negoci, és a dir, formem part del paisatge social, familiar...
Del teixit urbà d'una ciutat, realment.
Saps?
Jo no m'imagino una ciutat sense llibreria.
Una ciutat sense llibreria és quasi bé com, no sé, com una ciutat sense un parc.
O sense un forn. Sí,
i llavors dius, clar, si anem comprant aquestes plataformes i tal, potser sí que... clar, no estem subvencionades. No? Jo no puc... No puc formar a part d'aquest paisatge si no hi ha algú que em ve a regar.
Exacte. Doncs, Júlia Sacall, llibretera d'aquestes de tota la vida, que molta gent deu tenir de llibretera de referència aquí a la ciutat de Valls. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat. Recomanem a tothom que el proper llibre que hagueu de comprar, doncs no ho dubteu en acostar-vos a una llibreria, preguntar al llibreter, que és així com s'aconsegueixen els bons llibres, a través de bones recomanacions. Júlia, moltes gràcies per haver estat amb nosaltres avui.
A vosaltres.
La companyia Ballanca Passa Barret ens porta novetats, i és que aquest dissabte 28 d'abril estrena a les 9 del vespre una adaptació de circ de la novel·la del clàssic de Prudenci Bertrana, Josafat. Per parlar d'aquesta nova producció de Passa Barret, ens acompanya David Sancho, membre de la companyia i productor d'aquesta nova, d'aquest nou espectacle. Benvingut.
Hola, bona salva, com estàs?
Parlem d'aquest Josafat, d'una adaptació d'un clàssic de Bertrana. Sembla una aposta arriscada per Passa Barret.
Bé, més que arriscada, és una aposta absolutament diferent. De fet, nosaltres, a veure, qui no ens coneix és perquè no vol, perquè no sigui, que no ho hem insistit. Portem des de l'any 1995 durant guerra i ara mateix jo crec que qui pensa en Passa Barret pensa en la circoteca, en una escola de circ, en una gent que fa risa, que fan espectacles de pallassos i que... Però clar, nosaltres som una empresa de circ, de serveis de circ, de producció de circ, i mai ens havíem atrevit a fer un pas una miqueta, jo et diré més enllà, que tampoc ho considero més enllà, però un pas una mica diferent, és a dir, fer una obra formal, apta per teatre, però nosaltres som molt de carrer, som molt callejeros, una cosa més pensada, més nostrada, més grossa, per dir-ho d'alguna manera, a nivell escènic. Bueno, és com una cosa singular que ha passat, s'han juntat els planetes, s'han alineat i ha passat. Hem fet una adaptació d'una novel·la que mai, no tenim constància que s'hagi adaptat mai una novel·la en clau de circ, si més no a Catalunya, i bueno, aquest estiu ha estat Josafat de Prudenci Bertrana, una novel·la modernista que fa, pues, des del 1906 deu fer 112 anys que es va escriure i que li hem tret una miqueta a la pols per fer una cosa diferent, sí.
Jo no sóc capaç d'imaginar-me una obra com Josafat portada al circ.
És
no
curiós.
Sé, és com difícil d'imaginar-s'ho realment.
Clar, la gent de la meva època, jo començo ja a ser gat vell, a la meva època el Josafat era de lectura obligatòria, era literatura catalana. Josafat era una de les novel·les modernistes més cruels i més dures que es podien haver fet. De fet, quan el Bertrana va presentar la primera vegada en un concurs, se la van tirar enrere, estem parlant de l'any 1905, se la van tirar enrere perquè era sacrílega, era una obra... Clar, agafar una cosa així, una obra que pot parlar de sexe, que pot parlar... Bueno, no pot parlar, parla de sexe, parla molt de sexe, el Josafat, i per transportar-la amb un llenguatge familiar, on tu puguis venir amb el nano, veure l'obra i entendre-la, que a més era un dels reptes que teníem nosaltres, era que qui hagués llegit Josafat identifiqués clarament tot el que estava passant en tot moment. Pues sí, és un repte, és una locura absoluta, una bogeria per nosaltres, no? Una mica com fer això. Però clar, quan parlem del contingut de Josafat, és un contingut d'una relació entre dues persones, un campaner que a més està escrit a imatge i semblança del Geperut de Notre Dame. De fet, el Josafat és el Geperut de Notre Dame català, per dir-ho d'alguna manera. I agafar aquesta relació entre aquestes persones tan exageradament passional, nosaltres que ens dediquem a aquesta feina, ens hi dediquem per passió, perquè tenim passió pel circ, perquè pensem que els números de circ són passionals. Quin canvi de cartes més fàcil, no? O sigui, que totes les escenes una miqueta més dures estan canviades per números tècnics, molt visuals, estupendos, no? A l'hora de posar-los damunt d'un escenari que el públic ho pugui admirar, no? I qui vulgui fer-ne una segona lectura la trobarà, òbviament. I una miqueta juguem això.
Això vol dir que hi trobarem espectacles amb trapezi, trucs amb trapezi...
Veurem números. A veure, els números... Hi ha tres persones en escena, un músic en directe, i després tenim l'Oriol, el músic en directe és el Guillermo Cides, que vull dir que és una personalitat dins del món de les noves músiques o de les músiques del món. És un artista que toca les TIC, que és un instrument molt estrany, que es percuta, és una espècie de mescla entre guitarra i baix, que es toca amb tècnica de tapping, i a més es lupeja, és a dir, tu graves una base i damunt de la base hi toques una segona, aleshores tenim un home que s'ha convertit en una one-man band, que és una banda
una
formada,
una
orquestra absolutament, que a més ha tocat amb personalitats com pot ser Supertramp o pot ser en Fish, Marillion, ha trucat amb... és una personalitat. I després la Maria Cabanyero i l'Oriol Llop, que formaven aquest duo de... aquest duo d'acròbates, no? que estan donant una mica l'essència als personatges i als caràcters. Aleshores, en aquesta relació de dues persones, tenint en compte que tenim un músic, tots els números són a duo. Hi ha algun individual i són a duo. I les tècniques són exageradament variades. No hem volgut entrar a tall amb cap de les tècniques, però ens trobem des de la manipulació d'objectes, una mica de màgia, una mica de malabars, una mica d'equilibris sobre rulo americà. Després tenim acrobàcia pura i dura entre dues persones. També tenim un número de roda circ, que la roda circ és la fotografia que es veu a la portada de la careta, és una roda, una sola línia, una roda que fa 1,70 m aproximadament, on l'acròbata juga dins el seu interior fent una dansa que la posa bueno, en 360 graus tota l'estona girant. Després tenim números aeris, amb estructures d'aeris o amb teles aèries, i després venen els dos números que per nosaltres signifiquen més no per la dificultat, que també, sinó per la raresa. Són números que no són habituals en el circ. Un és la perxa. La perxa és, bueno, és una barra, que normalment els números de perxa veus una barra clavada al terra i l'artista hi puja. En aquest cas la barra no està clavada al terra, sinó que el portó, que és el noi, és el que la sosté directament amb una estructura enganxada al nivell de la cintura, i en equilibri la noia es puja, que són pràcticament 7 metres d'alçada, que és molt, molt, molt visual, i això sosté totalment en equilibri. És un número d'una dificultat d'execució bastant elevada. I després un número que no, nosaltres no hem vist mai a Catalunya, és el quadrant rus o quadrant cubà, que és una altra estructura de ferro, de metall, que fa que l'acròbata àgil estigui sostinguda, doncs, a uns 2 metres i mig, o 3 metres d'alçada, en equilibri entre els genolls. És difícil d'explicar amb ràdio, s'ha de veure visualment, però l'estructura està sostinguda des dels genolls del portó amb un cable lligat al coll. És una cosa molt estranya.
Sona perillós.
Tot el que fem nosaltres, també tenim llançador de ganivets, vull dir que perillós és de fet, el perill, el risc, és el que sosté el circ, que és l'art del risc, i amb això juguem. A més, Josafat, risc, ganivets, quina millor combinació.
Jo el que veig aquí és la combinació justament d'elements molt diversos. D'una banda, una música molt característica, uns actors de circ, no sé si seria actors.
Sí, no som actors, som artistes de circ, per dir-ho d'una manera.
Clar, però en el moment
es juga
en
el teatre,
feu el Josafat, us convertiu en actors de circ, per dir-ho d'alguna manera. Per què us heu llançat a la piscina ara en fer aquesta adaptació?
Mira, nosaltres portem molts anys, és el que et dic. Som 23, si no m'equivoco malament. I hem arribat a un punt una mica estrany, és a dir, nosaltres enguany ens despedim del nostre espectacle Bandera. Nosaltres portem 15 anys girant per tota Europa i per mig món amb un espectacle que es diu Tenderica Circus. Bueno, ha sigut sempre el nostre espectacle de referència, un espectacle de pallassos i circ amb tècnica, molt divertit, que hem treballat amb gent com el Django Edwards, un pallasso americà molt conegut i de referència obligada. Però què passa? Que d'alguna manera nosaltres sempre hem defensat que sí que fèiem circ, però moltes vegades no hem tingut un recolzament social o professional, perquè nosaltres al fer pallassos érem els pallacitos. És el que vol dir. Que passa barret, al final una resposta habitual d'un festival de pallassos és: vosaltres sou massa cirqueros per venir al nostre festival de pallassos, i en un festival de circ és: vosaltres sou massa pallassos per venir al nostre festival de circ. És a dir, estem sempre com un límit. A més, els nostres pallassos no són pallassos tous, no són pallassos pallacitos de nas i de veuetes i coses d'aquestes així. És un pallasso que agrada molt als nens, però que apassiona els adults. Entra dins un estil que es diu pallasso dolent, no? Que és un pallasso una miqueta més, no agressiu en la paraula estricta, no? Però que no és un pallasso d'aquells que t'emportaries a casa perquè és fofo. No, són uns pallassos que tenen mala llet, que tenen com som nosaltres, tal qual. I aleshores, aquesta catalogació durant tants anys era com: i què passa si ara fem aquell espectacle que nosaltres volem fer, però que sembla que d'alguna manera se'ns demandi? Fem un circ contemporani. Vull dir, avui a Catalunya se parla molt del circ contemporani, circ d'ara mateix. Fem un espectacle així, amb aquesta estètica, amb aquest rotllo més afrancesat, més boniquet, més... Però el farem perquè realment ens ve de gust fer-ho, i també perquè així ens demostrem a nosaltres mateixos que nosaltres som capaços de fer-ho. però també això el Josafat no marcarà mai un abans i un després. Nosaltres seríem fidels perquè nosaltres creiem en els pallassos, creiem en l'humor i seguirem fent aquest tipus d'espectacles, i aquest 2018 estem parlant de Josafat i el 2020 parlarem d'un altre espectacle que ja està en preproducció i que torna als orígens. És a dir, nosaltres som pallassos i creiem que els pallassos formen part del circ. De tota manera, és això, és una oportunitat, era una cosa que ens venia molt de gust fer. També, clar, nascuts en el 95, quan la Dèlia tenia 16-17 anys, clar, ja han passat 23 anys, ja tenim 40, i també ha donat la casualitat de que són els últims anys físicament on un artista de circ pot rendir a nivell màxim. Un artista de circ és com un atleta del nivell o del rendiment, és a dir, té una vida, una periodicitat, una caducitat curta. I era com que s'han juntat una sèrie de coses, el contingut ens agradava, la possibilitat de tenir un director molt potent doncs també ens agradava, el Josafat, que té aquest punt naïf, no? Tan dolent, però que també té un cor i que també és un geperut, no? Bueno, ha passat una mica i aquí estem.
A mi se'm fa difícil creure't quan em dius que no es marcarà un abans i un després. És un projecte tan diferent a tot el que heu estat fent fins ara que no és una línia que vulgueu seguir explorant, que vulgueu ampliar, potser descobrir-la una mica més.
Ara mateix no. És a dir, volem ser fidels a el que hem estat i el que serem. I clar, els nostres grans referents no passen pel circ contemporani, passen pels pallassos clàssics, passen pel Django Edwards, Pallasso Chacobacci, passen pel Monty, passen per una sèrie d'un altre tipus. De fet, nosaltres som una companyia que tenim carpa pròpia, hem sortit en gira amb la nostra carpa, és a dir, creiem en un altre tipus d'espectacles, digue-li una mica més tradicional, digue-li una mica més punk, digues més de més callejero de carrer. Jo penso que qualsevol artista que ha treballat al carrer s'enamora del carrer. I això és una cosa, home, tant de bo marqui un abans i un després, però estilísticament, des de l'1, no.
Parlem, doncs, una mica d'aquests espectacles de carrer que comentaves.
Mm-hmm.
A mi em fa la sensació, per allò que pots anar veient a les notícies o allò que, del que te'n vas assabentant, que cada cop hi ha menys art al carrer, que les companyies o potser les mateixes institucions que organitzen festivals tendeixen a l'escenari i a treure del carrer. No sé si és una sensació que tu compartiries.
No, nosaltres, de fet, a Trapeci, amb el Josafat, estarem a carrer i estem molt contents, i el dia 19 de maig estarem al Morell també en versió de carrer, sense cap tipus de problema. Treballarem amb una grada, és un espectacle delicat i que s'ha de tractar d'una manera delicada, no? I tampoc no considero que això sigui real. El que sí que és cert és que d'alguna manera, nosaltres som un art menor. És dur, dir-te això, però clar, nosaltres no som una òpera, ni som un conjunt instrumental, no som teatre de text, així, molt grandiloquent, amb molta escenografia, no és dansa, amb 20 i pico ballarins treballant. Nosaltres, la gent que ens dediquem al circ, està... Jo ho dic, a vegades és una mica cruel, jo ho penso, i cadascú pensi el que vulgui, jo penso que és un art menor, i no me'n sap gens de greu dir-ho, que ho valori el públic. Què prefereix, un art menor o un art major? jo penso que és molt més divertit un espectacle unipersonal d'un pallasso al carrer, que depèn de quines, però no de la majoria, sent franc, d'espectacles de dansa. Uh-huh. Que malauradament avui a Catalunya els espectacles de dansa la majoria són infumables, o sigui, això és tal qual. Vull dir, t'ha d'agradar molt per què trobar i que hi hagi un director que realment sigui potent, no? Al darrere, perquè pugui seduir d'alguna manera. Llavors el que sí que hi ha és una certesa, la certesa és aquesta de que no s'està programant adequadament ni s'està tenint uns criteris culturals manifestos amb projectes reals. Ara mateix a Tarragona s'està vivent un festival de Dixieland que jo considero que hauria de desaparèixer, és a dir, és una ombra del que havia sigut el festival de Dixieland en el seu moment. Uh-huh. Això implica que Tarragona en concret és una ciutat que no té projecte cultural. A nivell cultural tot ha disminuït molt, i ha disminuït molt, i això aplica els pressupostos d'alguna manera. D'alguna manera maquillar els pressupostos, que és l'important, és prefereixo programar sala i treure'n un rendiment que no programar carrer, que sé que no guanyaré res. I aleshores aquí entrem en una política de si realment les arts escèniques al carrer han de generar benefici o no han de generar benefici, o anem una miqueta més enllà i pensem la cultura és un negoci o és una necessitat. Clar, aquí ja entrem en unes valoracions i unes cotitzacions polítiques en les quals jo no hi penso entrar, que hi puc entrar però que no hi penso entrar, però que crec que els actes dels polítics que avui estan al capdavant de molts ajuntaments, no és el cas per exemple de Valls, també s'ha de dir, però bueno, que les seves obres, les seves accions parlen per si mateixes.
En aquest sentit, segurament pel que fa al circ concretament, tota la promoció, tot l'esforç deu anar en aquests grans macroespectacles que es posen ara tant de moda, com podrien ser un circ du Soleil i un tipus de circ molt concret.
Bueno, no, ningú posa esforços en el Cirque du Soleil. El Cirque du Soleil és una entitat privada que té un negoci que funciona molt bé. Ningú posa esforços amb el Cirque Raluy, amb els dos circs al Raluy. Són una gent que són molt treballadors, que s'hauria de veure com treballen per dintre, perquè realment fan absolutament tot. O sigui, avui veus una carpa de circ i jo penso, sempre els dic a la gent, teniu el deure d'entrar, perquè el que passa allí dintre és, això no passa, és un esforç humà que no és explicable. És a dir, un artista de circ té les mans destrossades de picar claus per posar la carpa al seu lloc. És a dir, això és una cosa que avui, l'any 2018, és impensable, i qualsevol diria, no, aquesta carpa s'ha muntat sola. No, té molt de mèrit, en veritat, no? Diguem-ne que només els grans sobreviuen, i això és, no és cert tampoc, vull dir, els petits també sobreviuen però malviuen, però això no en el circ, en tot projecte cultural. Aquí és on anava una miqueta abans, no? És a dir, si no és un negoci no es rendeix. Avui passava Red Skies perquè un dia va decidir convertir-se en una empresa i va començar a deixar de fer espectacles única i exclusivament per divertir-se, per pensar que això també hagués pogut ser una manera de treballar. I avui passava Red SL, que és com es diem realment, és una petita i mitjana empresa on que té treballadors, que té projectes, que a més toca moltes tecles, no? Però no tothom té la capacitat d'arribar aquí. Nosaltres, per passar barret, han passat més de 8 persones, 9 persones, de les quals avui tenim 3 supervivents. Però clar, fixa't, ja només en nosaltres, que és una cosa molt petitona, passar barret és molt petit, ja només hi ha 3 sobrevivents, és a dir, més de la meitat del personal ha marxat. Imagina't amb una persona que té un espectacle unipersonal de pallasso i que no, per exemple, jo sóc un pallasso que a més ha decidit que el seu espectacle no és apte ni per comunions ni per festes privades. Uh-huh. Té els dies comptats, avui no hi ha mercat per això. I bueno, jo penso que a poc a poc les administracions haurien d'assumir i facilitar, no regalar, però sí facilitar una mica que això pugui ser possible, no?
Diríem que el circ és un art en extensió?
El circ ho ha estat sempre i a més és inextingible.
Va néixer en extensió,
sí,
ja.
Sí, no va néixer en extensió pas, no? Però portem massa anys dient que el circ és un art en extinció i aquí no hi ha ningú que el mati. El circ és per supervivents, el circ és per una gent que és inconformista, que iconoclasta absolutament, gent que té ganes de donar un pas més enllà i que no creu en el teatre o no creu en la música, sinó que creu en una comunicació directa amb el públic. És per somiadors. I, de fet, quan veus un espectacle de circ, la gent ho entén. De fet, molts ajuntaments que no havien programat circ mai, el programen un any i és molt difícil que marxi de les seves programacions, perquè és un art familiar per excel·lència. Però no parlo d'un art familiar de porto la, anem amb la família i veiem com el nen disfruta amb el Joan Petit quan balla. Això no és familiar. Familiar vol dir que disfruta des del nen petit fins a l'avi de 80 anys. I si té més, eh? Però que vull dir que realment és això. Aleshores, això abans, fa molts anys, moltíssims anys, el circ era la televisió. Era una cosa inèdita que arribava al teu poble i era una ocasió única. Tot això s'ha perdut, com s'ha perdut afectant a tantes arts i tantes realitats, no? Però el circ encara té aquell enginy, aquella mala bava, aquella picardia per intentar seduir el públic oferint alguna cosa que no ha vist mai. I això el fa incombustible.
Indestructible. Doncs, David Sancho, què et sembla si acabem amb una petita promoció de Josafat? Explica'ns on estareu actuant aquests propers dies.
Bueno, ara estem amb Josafat. Tenim algun espectacle de Tanderic pel mig, també tenim algun espectacle més petitó, com és el nostre duo Rodolfo i Rita, però diguem-ne que el Josafat, que és el que nosaltres estem promocionant ara mateix i que creiem que val la pena veure-ho perquè és realment una cosa molt estranya, que hi conegui qui és passar barret dirà no els puc reconèixer perquè realment és una cosa molt diferent i bastant arriscada. Estarà doncs el dia 28 d'abril al Teatre Principal de Valls a les 21 hores i després es passarà pel Teatre Tarragona, de Tarragona Ciutat, el que està a la Rambla, ja no el Metropol, sinó
el de dalt de tot de la Rambla.
Estarem el dia 6 en sessió familiar a 6:45 de la tarda. I si algú no pot venir a veure'ns aquí, ens trobarà el diumenge, dia 13 de maig, a Fira Trapeci, amb sessió a la plaça de la Patacada per matí i per la tarda, consulteu programa. I el dia 19 de maig estarem a... estarem al Morell. Anava a dir el nom del president Francesc Macià, de plaça Francesc Macià.
Molt bé, David Sancho, membre de la companyia i productor de Josafat, de la companyia Passar Barret, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui i molta sort amb aquest nou espectacle.
Moltes gràcies a tu, Alba.
Avui volem parlar d'hàbits saludables en l'alimentació i d'higiene postural. Ens donaran pistes sobre aquest tema, ens donaran claus sobre com treballar-los la Leina Calderón, la Laura Ceruelo i l'Helena Nebot, que avui ens acompanyen aquí als estudis de Radio Ciutat de Valls. Benvingudes.
Hola.
Bon dia.
Primer de tot, m'agradaria que parléssim pel que fa a hàbits saludables en l'alimentació. És una cosa que segurament molts de nosaltres relacionem exclusivament amb la gent sana, amb la gent esportista.
Els esportistes professionals adapten els nutrients que ingereixen a l'estil d'esport o entrenament que practiquen. En aquest cas, les pautes alimentàries van molt marcades, però els nutrients que ingerim també poden haver de canviar segons el moment en el que ens els prenguem. M'explico. En els esports de resistència, com podria ser una marató, els concursants prenen begudes isotòniques per tal de rebre energia immediata, sucres senzills, mentre corren. En canvi, en aquest mateix cas, el que l'esportista prengui abans de començar la marató serà totalment diferent, ja que vol que els nutrients li donguin energia per al temps en el que està corrent, no abans. Per tant, no vol energia immediata.
Això és pel que fa als esportistes d'èlit, a les persones que s'alimenten per tal de millorar el seu rendiment, però les persones normals, els que no ens dediquem a l'esport, també hauríem de cuidar els nostres hàbits alimentaris?
Evidentment, l'esport és una part imprescindible per assolir una vida saludable. Deixant a part els esportistes d'èlit i centrem-nos en nosaltres. Parlem d'hàbits saludables quan ens referim a totes aquelles conductes i comportaments que tenim assumides com a pròpies i que incideixen en el nostre benestar físic, mental i social. Per tal d'aconseguir uns bons hàbits saludables, l'esport és totalment necessari. Un estil de vida poc saludable, sedentarisme, dietes desordenades, tabac i alcohol, és causa de malestar en les nostres vides i això està, òbviament, molt lluny de tots aquells que ens considerem gent sana.
Així doncs, quins aliments formen part d'una dieta sana? Què hauríem d'estar menjant? En quines racions ho hauríem de consumir? I què és el que ens aporten?
Bé, els aliments estrella per esportistes o per les persones que vulguin començar a tenir una dieta sana són els rics tant en hidrats de carboni com en vitamines, els quals podrien ser arròs, fruita... També són molt recomanables els aliments rics en proteïnes com el peix, el pollastre o els ous. D'altra banda, una dieta saludable no pot prescindir d'aliments sense greixos i amb poc oli, com per exemple els llegums, els quals s'han de consumir un mínim de 2 vegades per setmana. Les hortalisses són aliments molt recomanables, rics en fibra i antioxidants, els quals s'han de consumir en gran quantitat. Finalment, per tal d'obtenir una bona alimentació, hem de tenir molt present la hidratació i recordar beure sempre molta aigua.
Un consell especialment positiu, ara que ve l'estiu, pugen les temperatures i és més fàcil deshidratar-nos, perquè és que una mala dieta ens pot arribar fins i tot a posar-nos malalts.
Les dietes mal equilibrades aporten nutrients en proporcions diferents en uns casos o exagerades en uns altres. Hipertensió, malalties coronàries, diabetis, alteracions hepàtiques, desordres intestinals, diversos tipus de càncers, deficiència de ferro, minerals o vitamines, càrie dental, desequilibri nerviós. Són malalties moltes vegades dependents d'una aportació incorrecta de diversos nutrients.
Així, en conclusió, doncs, què en podem dir dels hàbits saludables?
Bé, podem dir que mantenir uns bons hàbits saludables sempre ens ajuda a estar més sans, evitar el risc de patir malalties cardiovasculars o obesitat, augmentar l'esperança de vida i, en certa manera, poder gaudir plenament d'aquesta. També cal destacar que una vida sana no es refereix sols a l'alimentació, sinó també en bona part a la forma física, a les hores de son i inclús al benestar mental i social.
Així doncs, ja sabem quines són els principals consells per poder tenir una vida més sana pel que fa a l'alimentació, però abans de començar hem introduït un nou concepte, el concepte de la higiene postural. Parleu-me una mica d'aquest concepte. Què és la higiene postural?
Doncs bé, és una pregunta força interessant, ja que tothom alguna vegada ha sentit parlar d'aquest concepte de paraules, però no el poden definir amb fermesa. Alguna vegada a la teva vida, els teus pares, avis, amics, t'han dit «això ho estàs portant malament, d'una forma incorrecta, degut a que sembla que sigui incòmode». Doncs bé, aquest conjunt de paraules, normes, consells i actituds posturals, tant dinàmiques com estàtiques, amb la finalitat de mantenir una alineació de tot el cos per evitar lesions musculars, s'anomena higiene postural.
Parlaves de lesions, Leina. Quines són les recomanacions que em faries pel que fa a evitar aquestes lesions?
Doncs bé, n'hi ha moltíssimes d'aquestes, però resumirem les més importants i les que estan més a l'abast. Diguem-ne que mantenir la mateixa postura durant molt de temps, un temps prolongat, és incorrecte, ja que les hem d'intercalar amb activitats tant en moviment com en que estem en repòs, per tal de no fer un sobreesforç als músculs. I això intervé fer un petit descans, períodes de descans entre les activitats. També, pel que fa a l'esquena a la columna vertebral, seria més idoni buscar un lloc còmode i segur, com les cadires còmodes, a una altura adequada. I, finalment, podríem donar un consell com no moure's amb presses per evitar una contractura innecessària per falta d'escalfament muscular.
Sembla, doncs, que el tema de la higiene postural va molt relacionat amb el nostre dia a dia, amb com seiem, amb com ens movem, amb com aixequem pesos, amb coses que fem habitualment. Quines són aquestes activitats quotidianes que acostumen a fer més mal a la nostra postura?
Bé, sempre m'he fet aquesta pregunta i, sincerament, sempre m'he contestat el mateix. D'entre les més malfetes, podríem destacar les entrades del cotxe, a les quals s'han de primer asseure amb els peus fora. Un cop asseguts, introduïm un peu rere l'altre, mentre recolzem el pes corporal a les mans. També és destacable el fet d'aixecar-se al llit, degut a que és un acte reflex en el que pràcticament no hi pensem. A l'hora de vestir-se, hauríem de jaure asseguts per posar-nos els mitjons i les sabates, aixecant la cama a l'altura de la cadera o bé creuant una cama sobre l'altra. Per fer els llits també hi ha molta polèmica, degut a que hem d'intentar aixecar el llit i no doblegar-nos nosaltres, evitant fer-nos mal a l'esquena.
És curiós perquè totes aquestes recomanacions que estàs fent són coses que la gent gran, la gent d'edat avançada, ja fa, el que segurament vol dir que fa menys mal a la musculació, que fa menys mal a tot el nostre cos. Per què sovint no es duen a terme els exercicis d'higiene postural correctament? I a quina edat es fan més malament aquestes coses?
Doncs la resposta és molt lògica i sembla que amb dos factors van agafats a la mà. A veure, primerament, hi ha moltes maneres de fer les coses malament i l'ésser humà, doncs, com a norma general, sembla que les coses més correctes són les més costoses i, per tant, no s'apliquen tant i ja és massa tard quan les vols rectificar. Acostuma a ser a l'etapa de l'adolescència, quan es dona l'etapa amb més dolors musculars, l'etapa amb més males postures, i ja pels 40, allà, 40-50 anys, quan comencen a aparèixer aquests símptomes i ja és massa tard per rectificar-los. És una cosa de que els joves veuen, tenen present perquè els professors els hi expliquen, però està l'estil, la moda, el què diran està per sobre i, per tant, porten les motxilles, el que els sembla, d'una manera, doncs, que va més a la moda. I un exemple seria, per exemple, això de la motxilla, sí, i, doncs, això és el que fa és empitjorar la seva musculatura i és del pitjor que poden fer.
Segurament em donaràs la raó, Leina, i totes vosaltres, que sou joves i encara esteu estudiant, en que un altre dels problemes és que el pes que us fan portar la motxilla segur que no és bo per l'esquena, ni per la musculació, ni per cap part del cos.
Exacte.
Per recollir una mica totes aquestes idees que hem estat donant, parlem de conclusions. Què ens podeu dir d'higiene postural, així en 5 línies, que ens ajuden a entendre-ho millor?
Per una part, volem que quedi clar que aquestes recomanacions poden ser aplicades tant per a persones sanes com per a persones malaltes, ja que la seva fi és prevenir lesions, i en el cas que ja existeixi un patiment o dolor, la seva fi és dissimular-lo. L'important és que aprenguis a protegir-te i adoptis postures adequades, perquè les teves activitats de la vida quotidiana siguin dutes a terme de la millor manera possible.
Moltes gràcies a totes tres per haver-nos ajudat a viure d'una manera una mica més sana, una mica més saludable, amb aquests consells sobre alimentació, sobre higiene postural, que segurament venen de nou a molts dels nostres oients. Leina Calderón, Laura Ceruelo i Helena Nebot, moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres a Ràdio Ciutat de Valls.
Gràcies a tu.
Gràcies a tu.
I ara que ens interessa el tema dels hàbits saludables, de com cuidar-nos una mica més a tots, voldríem professionalitzar una mica més la conversa i parlar amb un expert en el sector. Ens acompanya Sònia García, assessora nutricional. Benvinguda, Sònia.
Bon dia, Alba.
Com bé ens comentaven les teves companyes més joves, és important en aquesta època menjar especialment bé. Quins aliments són aquells que no ens podem oblidar en una dieta saludable?
Bueno, m'agradaria dir, és important en aquesta època i també en tot l'any, no? De fet, el cos, diguéssim que cada època, cada estació té els seus aliments que necessita i que li van bé, i és important alimentar-nos segons l'estació i segons el que necessitem.
De fet, fa poc parlàvem amb els del mercat de la fruita i la verdura d'aquí Valls i ens comentaven lo important que és que a cada època mengem la verdura que toca, en lloc de, ara que tenim verdures, totes les verdures, tot l'any. Ara que s'acosta la calor, quines verdures i quina fruita ens recomanaries?
Doncs sí, si ens fixem en la naturalesa, sempre ens dona allò que necessitem, i si ens fixéssim més en aquest detall, doncs segurament que seria molt més fàcil per nosaltres portar una alimentació equilibrada i segons estació, com dèiem. I doncs fruites i verdures ara de temporada, ara que s'apropa l'estiu, doncs fixem-nos en els tomàquets, sobretot, que estem acostumats a menjar durant tot l'any tomàquets, i si aconseguim aquells que són ecològics o aquells que són de quilòmetre zero, ara a l'estiu notarem molt la diferència i el gust que tenen, és ara l'època del tomàquet. Llavors la mongeta verda també, fruites i verdures que tinguin molta aigua. Molta aigua perquè bàsicament ara a l'estiu és molt important la hidratació i a banda de beure aigua, que és la gran oblidada i és molt important, hi ha moltes fruites i verdures que ens donen també aquesta hidratació a partir de l'aliment. També el carbassó que també el trobem tot l'any i és ara l'època, a l'estiu, amb l'albergínia també d'ara d'aquest temps i sobretot molt de color i molta fruita fresca, verdura fresca i molt de color.
Un dels problemes que ens trobem ara mateix a l'hora d'alimentar-nos és que, malgrat que potser sabem que aquests són els aliments que ens toquen, o no tenim el temps d'anar a comprar a mercats o no tenim el temps de cuinar-los, què podem fer doncs amb aquesta vida tan atrafegada que portem per poder menjar bé?
Bé, de fet, la societat i el ritme de vida que portem no ens ajuda gaire a portar una alimentació equilibrada, però sí que és veritat que si li dediquéssim l'atenció que mereix i requereix, és molt possible arribar a fer-ho. La clau està en l'organització, en una bona organització que nosaltres fem des de casa, i de fet hi ha moltes professionals que ara es dediquen a fer tallers i cursos que li diuen bad cooking, que és per cuino un diumenge a la tarda, per exemple, i ho guardo en tàpers tot el menjar que em servirà per tota la setmana, no? I així, doncs, t'organitzes, doncs, un dia aniré a comprar, un dia ho cuinaré i aniré dinant tota la setmana menjar variat, equilibrat, de temporada, i ens servirà per portar una alimentació adequada.
Perquè si congelem les verdures i el menjar en general que hem cuinat, no perd les seves propietats?
Diguéssim que ara mateix no hauria de perdre-ho. La tècnica del congelat està pensat perquè conservin les propietats dels aliments també. L'únic que sempre és millor que sigui fresc, o aquesta és una de les meves preferències, que si és fresc sempre és millor. Però si hem de congelar és una bona alternativa, i tant.
No deu ser el mateix que comprar-se aquesta típica bossa que trobes al súper de verduretes que ja et venen tallades, congelades, i com et despistes te les cuinen ja.
No, efectivament no és el mateix, és molt millor que te les tallis i te les cuinis tu a casa. I aquestes bosses el que tenen, bueno, les han de conservar això a atmosfera protegida, i llavors sí que intenten dintre de tot conservar tot el que poden els nutrients i els aliments, però no és el mateix.
Hi ha algun tipus de menjar preparat que puguem trobar al súper o algun tipus de botiga i que sigui sa o que sigui saludable?
Aquí entra el joc el tema de mira't molt bé les etiquetes, mira't molt bé el que estàs comprant, i com a base primer dic que no hi ha res millor de tot el que et puguis fer a casa. Vull dir, tot el que puguis comprar en un supermercat, aquest ja tindrà un processat, ha estat amb diferents processos de temperatura, de diferents processos de conservació, que farà que perdi molt les propietats del producte. Però sempre recomano molt llegir les etiquetes. Per exemple, els ingredients estan col·locats per ordre de contingut. És a dir, si el primer producte que veiem que fica les etiquetes és sucre, doncs és el que més quantitat té aquell producte. Vull dir, ens podem espantar. O greixos vegetals...
Ara s'ha posat com molt de moda el tema de fugir de l'oli de palma, si no m'equivoco. Què és aquest oli de palma i per què és tan dolent que estem tots preocupats i fugint d'això?
Doncs l'oli de palma, a part de que, bueno, és un greix saturat, i el problema que hi ha és que l'oli de palma s'utilitza molt a la cuina i a la indústria alimentària, i s'utilitza portant-lo a altes temperatures. El fet de portar-lo a altes temperatures el fan molt perjudicial pel nostre cos, per la nostra salut, i és aquest el major problema, no? A banda també la desforestació que s'està fent amb els països on es conrea l'oli de palma, doncs també està dintre de l'ecosistema, està perjudicant molt.
O sigui que no només és dolent a nivell de salut, sinó que a nivell moral o a nivell ètic tampoc és el millor que podem fer.
Hauríem de pensar també en això, sí. A més, hauríem de pensar també que el fet de utilitzar l'oli de palma en la indústria alimentària és un ingredient que els hi surt molt barat, és molt econòmic al productor, i per aquest motiu ens és també tan econòmic comprar-lo nosaltres, no? De fet, els productes Bolleria Industrial i altres marques reconegudes utilitzen molt aquest tipus de producte, aquest greix de palma.
És que, de fet, en trobem a molts productes i completament diferents. Sembla que és com l'oli que es pot posar a qualsevol cosa.
El trobem amb la majoria de productes que podem trobar al supermercat. Ara sí que, per sort, la indústria alimentària jo crec que està tenint consciència amb això i està tirant molt cap al producte més fresc i més de qualitat, no? I, a més, que ara l'oli de palma està sent molt mirat i molt jutjat, i és, al final són també interessos econòmics dintre de la indústria alimentària. Però sí, igual que el sucre també. El sucre també està present en molts ingredients que no ens ho pensaríem mai que està. I el sucre també és molt important tenir-lo en compte.
Uh-huh. I si volem fugir de tots aquests olis de palma, sucres, conservants, que ens està recomanant que no consumim, on podem anar a comprar el nostre menjar, la nostra compra setmanal?
Doncs jo diria que és tan senzill com tornar al mercat o inclús al supermercat, no? Però que sigui doncs, verdura i fruita de proximitat. Mirem sempre que tingui l'etiqueta de quilòmetre zero i realment poder-nos fixar de quin lloc venen, de quin és l'origen. Moltes vegades té quilòmetre zero i venen del Perú, per exemple, no? I sempre ens hem de fixar en això. I al mercat i tornar a l'arrel de cuinar a casa i d'elaborar a casa. I com dèiem, el tema de cuinar, per exemple, un dia i ajudar-nos a organitzar.
Quins són els plats que més cuinem i que menys hauríem d'estar cuinant?
Bueno, aquesta és una pregunta una miqueta complicada perquè cadascú a casa cuina i té les seves costums, no? El que sí que faria, el recomanaria, per exemple, és el fet de crec que consumim molta carn i també carn vermella, i la carn vermella, per exemple, es recomana menjar-ne una vegada cada 2 setmanes o inclús menys. Vull dir, sí que és bo perquè la carn vermella s'ha sapigut que té molt de ferro, però tampoc no n'hem d'abusar, no? És l'important del anar variant. I una altra cosa és que utilitzem la carn molt com la nostra font de proteïna principal, i tenim el peix, tenim les proteïnes vegetals també, que seria molt important introduir a la nostra dieta i fer una alimentació molt més equilibrada i molt més rica en diferents nutrients.
D'aquesta proteïna vegetal que en parlaves, en quin aliment la podem trobar? Què podem substituir per, en lloc de menjar-nos el bistec, doncs ens mengem què?
Doncs, a veure, cada aliment té el seu, no? I fer una cosa per l'altra així tan clara potser no, però, per exemple, els cigrons són una bona font de proteïna vegetal, els cigrons, els fesols, també ho són les llenties i la soja, també. I, bueno, consumir-la, sempre és molt bo consumir aquestes llegums amb algun cereal, pel tema d'aconseguir millor els nutrients d'aquests, i que sigui una proteïna completa.
Estem parlant tota l'estona de menjars, de plats, que parlen molt de la dieta mediterrània, i fa poc va sortir un estudi que comentava que cada cop està desapareixent més aquesta dieta, segurament pel fet de que és molt fàcil comprar-nos un plat com preparat, ja vingui, sigui de curri o sigui del que sigui, que no és dieta mediterrània. Hauríem d'intentar conservar-la?
Doncs sí, hauríem d'intentar conservar-la, i bàsicament em reitero el que he dit abans, de que la terra ens dona allò que nosaltres necessitem, no? I si estem vivint en un clima mediterrani, doncs hem de menjar els productes que aquest clima mediterrani ens ofereix. També la dieta mediterrània es basa molt en les sardinetes, no? El peix de costa, i potser a l'hora de triar un peix triem el salmó o el bacallà que venen de costes atlàntiques i no tant no d'aquí del clima mediterrani.
Però per què és més bona la cuina mediterrani per nosaltres?
Doncs és bona perquè el clima mediterrani ens ofereix molt de producte variat i fresc. L'oli d'oliva és el nostre or. L'oli d'oliva ens proveeix de molta vitamina E i d'uns greixos essencials molt bons. Llavors també tenim la varietat de fruita i de verdura que podem trobar, i a més consumir-la fresca. I la carn i diferents proteïnes vegetals.
Doncs estem preparats per passar un estiu sa, un estiu estupendo, on menjarem també que ens sentirem millor, gràcies a la Sònia García, nutricionista, perdona, assessora nutricional.
Assessora nutricional, sí.
Assessora nutricional. Doncs Sònia, moltes gràcies per aquests consells que ens has donat i per haver-nos acompanyat avui.
A tu, moltes gràcies.
I acabem el programa d'aquesta setmana amb un convidat especial. És el nostre company Àlex Alonso, de la televisió pública TAC12. Benvingut, Àlex.
Bona tarda.
Parlem d'aquest viatge a Agrigento que vas fer amb la Colla Vella, en la qual veu gravar un documental que estreneu el dimarts 1 de maig, que segurament ara pronunciaré malament, però que es titula Gemeliaggio, patrimonis agermanats.
Gemelaggio, que en italià vol dir agermanament, vol dir agermanament, i ens va agradar molt quan ells ho deien, quan nosaltres sentíem que ells ho deien, deien molt la paraula, ens va agradar molt, i finalment ha anat al títol d'aquest documental que estarem aquest dimarts.
I és que la ciutat d'Agrigento està agermanada a nivell casteller, el que significa doncs que la Colla Vella va poder viatjar allà a fer castells, però no només d'això parla el documental, sinó de tota la trobada folclòrica que es va dur a terme, si no m'equivoco.
Sí, el motiu del viatge de la Colla Vella i de l'inici del documental és aquest festival, un festival que es diu Mandorlo in Fiore, que vindria a ser Ametllers en Flor, que es fa cada any en aquesta ciutat de Sicília, a Agrigento, i que reuneix diferents mostres folklòriques culturals que tenen en comú que totes estan declarades patrimoni immaterial de la humanitat per la UNESCO. Nosaltres vam poder acompanyar la Colla Vella en aquest viatge, on hi havia, és això, una quinzena de mostres culturals i folklòriques d'arreu del món. N'hi havia de la Xina, de l'Argentina, europees, n'hi havia moltes, de Bèlgica, d'Escòcia, de Geòrgia, i enguany el gran, podríem dir, el gran cap de cartell del festival era la Colla Vella dels Xiquets de Valls, sobretot per això, perquè hi havia moltes mostres culturals que eren balls o representacions en què participaven 10 o 15 persones, però clar, a la Colla Vella hi van anar 275. I clar, diguem que era una mica el més esperat d'aquest festival, que té 73 anys d'història, que és un festival molt antic, doncs enguany era la presència de la Colla Vella dels Xiquets de Valls.
M'imagino, però, que el festival no tracta de castells, de fites castelleres com a tal.
No. El festival és això, és una mostra de cultures, de folclores del món que hagin estat declarats patrimonis de la humanitat, i dintre d'aquest marc és on es convida, enguany a la Colla Vella, es conviden els castells com a patrimoni material de la humanitat, que són des de l'any 2010, i aquí és on hi ha la Colla Vella. Dintre del festival, i aquí és una miqueta d'on surt el nom del documental, la Colla Vella va aprofitar per fer un gemelatge, un agermanament, amb una banda de timbals i de tambors, i també de portants, com si fossin uns portants de Setmana Santa, que són els costaleros de Sant Calògero, d'allí d'Agrigento, i aquí, una miqueta, dintre del festival, aquest agermanament que va fer la Colla Vella amb aquesta banda de timbals i de tambors, ens dona una mica l'excusa per aquest títol del documental que estrenem aquest dimarts.
El documental, a més, tampoc deu buscar aquestes fites castelleres, deu parlar més de la vivència de la pròpia colla com a grup de persones que viatja fins allà per mostrar el que saben fer millor, que són castells.
Sí, evidentment no hi ha grans fites castelleres, primer de tot perquè evidentment sempre és difícil fer-ho a l'exterior. Segon, la Colla Vella hi va anar el mes de març, quan em sembla que havien fet dos, tres assajos aquesta temporada. Tot i això van fer castells importants per l'època de l'any. Però no, el documental sobretot el que vol parlar és una miqueta de com els castells s'integren, com s'agermanen amb aquestes altres mostres folklòriques i culturals, quins valors comuns tenen aquests patrimonis de la humanitat, i també parlem una miqueta de com es veuen els castells des de fora. Cada cop hi ha més viatges internacionals de les colles, els castells es veuen més per la tele arreu del món, doncs volíem saber una mica els italians com els van veure, però també en parlem amb altres grups d'altres països del món, de com veien i què els hi semblava aquests valors dels castells i aquesta manera de fer que tenim aquí a Catalunya i que exportem arreu del món.
Això pel que fa a com ho van veure els italians, ja ens podem imaginar com ho va viure la colla. D'altra banda, perquè vam entrevistar el president en una entrevista que podem recuperar a valls.radiociutat.cat. Però, Àlex, com ho vas viure tu, que venies des d'aquí però sense estar directament vinculat amb la colla?
No, bé, no era el primer viatge internacional que feia amb alguna colla castellera. També vaig estar fa uns anys a Londres, per exemple, amb la colla Joves, amb l'altra colla vallenca, que vam estar amb el Catalans Wants to Vote, o havia estat a França, o, per exemple, o més a prop, al País Valencià. Va ser un viatge duret. Ja us podem dir que turisme poc, el que va fer la Colla Vella a Sicília, perquè amb una agenda super atapeïda d'actuacions, cercaviles, vam anar a Palerm també, no només es va actuar a Agrigento, sinó que es va actuar a la capital de Sicília, a Palerm, amb un viatge de gairebé 3 hores entre un lloc i l'altre, anar i tornar el mateix dia. Va ser un viatge en què vam poder veure moltes coses que, primer, el patrimoni de la humanitat que té el mateix Agrigento, que es podrà veure al documental també, amb tota una sèrie de temples d'època grega, que és el seu patrimoni de la humanitat, i després de conèixer moltes, el que dèiem, aquestes expressions culturals que més d'una ens va sorprendre gratament de conèixer, per exemple, de països com Geòrgia, Armènia, o la Xina, la Índia. Vam poder conèixer moltes coses, però això sí, ja us ho dic ara, i segurament si parleu els castellers de la Colla Vella us diran que turisme poc, perquè l'agenda d'actuacions, de cercaviles que tenia la Colla Vella durant aquells dies va ser molt i molt atapeïda.
Doncs, Àlex, ja tenim ganes de veure aquest documental, que recordo que s'estrena aquest dimarts a TAC12.
Dimarts a TAC12 en multidifusió. Des de les 2 de la tarda, em sembla que és el primer passi del documental, a les 2, a les 5, a les 8, a les 10, aquestes coses que que fem Atac 12,
que no hi ha excusa per no veure'l.
Efectivament, enganxeu-nos a l'hora que vulgueu, que els enganxareu. A partir de la setmana vinent, també a la pàgina web d'Atac 12, podreu recuperar aquest documental del viatge de la Collavella.
Doncs Àlex, moltes gràcies per haver-nos explicat aquesta aventura que vas poder viure amb la Collavella de Valls. I així ens acomiadem de tu, que encara tens una mica de vida castellera a la tele gràcies a l'altre concurs de castells, aquest programa que arriba ara a la gran final.
Sí, avui mateix, aquest divendres, a 9:15 emetem la final d'aquest altre concurs de castells, més enllà del que coneixem de cada dos anys de Tarragona Plaça. Aquest el que busca és quina colla castellera sap més de castells. Preguntes, respostes del món casteller, i avui viurem la final, que precisament la Colla Vella dels Xiquets de Valls és una de les tres colles finalistes d'enguany d'aquesta segona edició de l'altre concurs de castells, juntament amb els castellers de Vilafranca i la colla jove Xiquets de Tarragona. Veurem qui acaba guanyant aquesta edició del concurs.
Doncs desitgem molta sort a la colla vallenca, perquè com a Radio Ciutat de Valls no podem fer altra cosa que animar-los a que guanyin aquest concurs. Àlex, moltes gràcies una vegada més per haver-nos acompanyat en el programa d'aquest divendres, i tenim ganes ja de poder veure el documental.
Esperem que us agradi. Moltes gràcies a vosaltres.
I així acabem el programa d'aquesta setmana. Recordem que el podeu veure de forma íntegra o per parts a valls.radiociutat.cat, i que també us podeu descarregar l'aplicació web tant per Android com per iPhone.